Atles Subversiu.
És l'hora d'obrir aquest atles subversiu que de diumenge coneixem a altres llocs del món sense sortir de l'estudi, des d'una perspectiva diferent. I aquesta setmana anem a... Anglaterra. I per què Anglaterra? Doncs per un tema musical. Divendres va fer 50 anys que la cantant Massiel guanyava a Londres el Festival d'Eurovisió amb aquesta cançó. El famós La La La. No sé si el del Masis li agrada a Massiel, però escoltem què ens explica a la seva postal.
La postal. Antoni Dalmases.
I'm coming out of the sandbox. Molt bon dia, amics del suplement. Avui us saludo des de Londres. No sóc aquí per ajudar a escampar la idea de la República Catalana al món, cosa que ja m'agradaria fer, sinó per deixar constància que ara fa 50 anys d'un dels episodis històrics més importants per la història dels nostres veïns de Ponent, que fa mig segle que van guanyar, per un vot, el Festival d'Eurovisió. Com a excusa, ho sé, és més aviat pobre, però un viatge allà on li diuen i procura fer-ho amb resignació, mirant d'aprofitar l'oportunitat. Per això, el primer que faig en arribar a aquesta bigarrada capital és complir amb el deure d'acostar-me al Royal Albert Hall, el teatre vistós i senyorial on, una nit de 1968, aquell missatge de rimes pobres que duia l'expressiu títol de La 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 va servir per clavar una plantofada a les pretensions catalanes de ser espanyol i català al mateix temps, demostrant que quan una cosa no pot ser, és impossible i absurda. He voltat per fora de l'edifici i dono el dol per acomiadat, com si diguéssim, contemplant el fris de mosaic que l'envolta i que representa, segons diu la guia, el triomf de les arts i les ciències, en 16 il·lustracions en les quals no apareixen ni Maciel, ni el Duo Dinàmico, ni, esclar, encara menys, Joan Manuel Serrat, que no hi van a cantar. Un cop vist, començo el passeig pel meu Londres. Passo per davant del Museu d'Història Natural, però no entro a veure els dinosaures articulats que ja conec. I de dinosaure en dinosaure, per les presses tampoc no entro a la catedral de Westminster, però sí que visito l'abadia, més que res per adreçar un record a Jane Austen, Samuel Johnson, Kipling i Dickens, al Poets' Corner, el racó dels poetes on descansen amb un munt de gent de l'ofici que mereixen eterna veneració, veïns de Newton i Darwin, entre altres genis. Reconciliat ja gairebé del tot amb l'art, passo al Tàmesi i a l'altra banda visito The Globe, el teatre de Shakespeare, reconstruït després de tants segles, on el geni més gran del teatre de tots els temps encara és representat diàriament per demostrar que l'autèntic art no mor mai. I no sé per què em passa pel cap que si ara em posés a cantar el ridícul La La La, que m'ha dut fins aquí, el terra s'obriria per engolir-me amb tota la justícia. D'un tros lluny, observo amenaçadora i llòbrega la Torre de Londres, la presó on durant prop de 900 anys hi van tancar tots els que s'oposaven al poder reial. Allí van morir víctimes de l'arbitrarietat de la corona, des de les reines repudiades fins al baró de Hastings o el filòsof Thomas More. No m'hi acosto, perquè em recorda massa que hi ha llocs endarrerits i medievals on aquesta història de la barbària sàdica de la corona encara és viva. I em toca massa de prop la idea de gent empresonada injustament. Acabo el dia visitant el British Museum, que com tots els d'aquí és gratuït, on apaivago la meva catalana inquietud observant amb serenitat els frisos del Partenó, que conserven en una sala esplèndida, tot donant gràcies als déus de l'Olimp, perquè no van ser tres de sixena, perquè si no ara no els veuria ningú. I per reconfortar-me amb la cultura, abans de tornar, admiraré una estona la Pedra Roseta, que em diu que sempre hi haurà humans capaços d'ordir alfabets que faci impossible la comprensió. No, ni Piccadilly, ni Carnaby Street, ni el Mercat de Portobello, ni la Nòria... El meu Londres no és res d'això, ho sento. Per això he comprat aquesta postal amb la fotografia de la Pedra Roseta. I per fer-la oblidar el la-la-la ridícul i franquista, adreço als meus compàtries catalans els desitjos d'un diumenge feliç que potser obri una setmana de llibertat.
Gràcies per aquest retrat, Dalmases. Anglaterra, més de 50 milions d'habitants. D'aquesta illa n'han sortit l'anglès, l'església anglicana i el sistema parlamentari adoptat per altres països. La cultura anglesa és rica literàriament i musicalment. Molts dels grans escriptors i grups són originaris d'Anglaterra. I entre els seus paisatges segurament s'han rodat moltes pel·lícules.
Com va passar fa uns quants dies quan vam visitar França, ens pot resultar frívol i banal, gairebé incòmode mirar de resumir un país com Anglaterra en un parell o tres de minuts.
Albert Biorlegui.
És tanta la seva història, però sobretot és tant el que ens ha arribat a través de la cultura, sigui popular o no, que resulta com a mínim imprudent fer-ho. Però ho intentarem condensar, i com sempre, en només tres pel·lícules i una cançó. La història d'Anglaterra se situa fa més de 500.000 anys, però no serà fins als darrers 20 segles quan hi passaran tot un seguit de pobles, els celtes, els romans, els saxons i els normands, entre d'altres. L'inici llegendari del país, però, cal situar-lo més tard, quan un jove anomenat Artús serà anomenat rei de tota Anglaterra en unes cròniques que es perden en la nit dels temps i que han estat portades en múltiples ocasions al cinema. La més rellevant, la pel·lícula que John Boorman va dirigir l'any 1981 amb ressons èpics, Excalibur.
Levantaos, rei Artur. Soy vuestro humilde caballero y juro lealtad al valor que lleváis en las venas. Tan grande es que solo puede venir de un Serpendragon. Se acabaron mis dudas.
És molt possible que sapiguem més de la història d'Anglaterra que no pas d'Espanya o Catalunya. I això és gràcies al cinema i en figures com la reina Elisabet, filla d'Enric VIII i darrera representant de la dinastia dels Tudor, que va regnar més de 40 anys dels 70 que va viure. Dona de gran carisma, monarca poderosíssima, la seva figura ha estat portada moltes vegades al setè art, una de les més destacades l'any 1997, i amb Kate Blanchett encarnant a la reina verge.
Yo te corono, Elisabet, reina de Inglaterra.
Con una corte para venerarte, un pueblo para obedecerte, no significaré nada para ti.
Robert, sabes que lo eres todo para mí.
Cásate conmigo.
El matrimonio de una reina tiene su origen en la política, no en pueriles pasiones.
Haurien de passar 200 anys més, fins a principis del segle XIX, per trobar-nos una altra reina que va definir allò que entenem per l'esplendor de l'imperi britànic. Una etapa de prosperitat econòmica que, amb el concepte de victorianisme, es va allargar fins a principis del segle XX i de la qual, en certa manera, encara en bevem. La figura ha estat també molt tractada en cinema i una de les darreres ocasions ha estat a Victòria i Abdul, on Judi Dench encarnava la monarca i la peculiar relació que va tenir amb un súbdit indi.
Madre, estás llevando a la monarquía a una crisis.
Primer ministro.
Su majestad.
¿Vas a despedir a ese campesino indio o haremos que te incapaciten por demencia?
Precisament d'aquesta època figura l'himne no oficial del país, la marxa número 1 en pompa i circumstància que Sir Edward Elgar va composar l'any 1901. Adaptada per la coronació del rei Eduard VII, la seva audició evoca l'esplendor, la glòria, però també el tela 5, els barrets de copa, la correcció, la ironia i la imperturbabilitat que defineixen l'esprit britànic.
Impecable, com sempre, Biorlegui. Artur Ramon, bon dia, bon diumenge, com anem?
Bon diumenge, Mercè, molt bé.
Avui parlarem una mica de música en aquest espai. Cada setmana, com bé sabeu els que ens seguiu, obrim un museu en algun lloc del món. Aquesta setmana ha fet 50 anys, tal com explicàvem, que la cantant Massiel va guanyar a Londres el Festival d'Eurovisió.
Bueno, los intérpretes son todos muy buenos, además todos son amigos míos, hay canciones de muchos compositores amigos míos, y en fin, como dicen, siempre que gane el mejor.
I no podes
això que sentim és una entrevista que li van fer dos anys després de guanyar Eurovisió a Massiel. Aquí parlava dels candidats que optaven a representar Espanya al festival de l'any 1970. I com que aquesta setmana es compleix aquest 50è aniversari d'aquell mític festival d'Eurovisió, d'aquell premi a Londres, amb l'Artur Ramon obrirem com si no, com no podia ser d'una altra manera, òbviament, un museu a Londres, a Anglaterra. Anglaterra i la capital, Londres, són molt actius artísticament, Artur.
Són molt actius.
Hauríem de dedicar setmanes i setmanes a parlar de la potència artística, no? De
l'illa. Jo crec que Londres és la capital mundial de l'art.
Sí?
Sí. A nivell de tant de producció, d'exposicions, de museus, com a nivell...
Més que París?
Sí. I a nivell de mercat, sens dubte. Ara veurem com el Brexit canvia tot això, eh? Perquè estan molt nerviosos, perquè és molt possible que tot això canviï molt amb el Brexit. Però fins ara, fins a dia d'avui, Londres és, per mi, superior a qualsevol altra ciutat del món. És la capital de l'art.
I com que superior, nosaltres posarem un gomet al nostre mapa mundi d'obertura de museus i ens plantem a la capital britànica, Anglaterra. I la primera obra que ens has portat és una vista del Tàmesis amb la catedral de Sant Pau al fons. De qui és aquesta obra, Artur?
Mira, aquesta obra és de John Wilson Carmichael, que és un dels pintors que es van especialitzar en temes de mar. Ell era mariner, havia estat a Espanya i a Portugal de jove. També s'havia especialitzat en les miniatures, era un pintor miniaturista. Va viure pràcticament tota la seva vida a Newcastle fins que el 1845 va arribar a Londres i va fer algunes vistes seguint doncs, la tradició dels venecians, de Canaletto, de Bellotto, de Guardi, però en aquest cas doncs, de Londres, amb el Tàmesis, que ha sigut una gran font d'inspiració dels pintors, i m'agrada molt aquesta imatge, que és de les que més m'agraden a mi de Londres, que és la catedral de Sant Pol.
Al fons,
sí, que és una catedral meravellosa. Saps que la van fer després d'un incendi que va haver el 1666 i que Christopher Wren va fer aquest edifici neoclàssic inspirant-se amb la cúpula de Sant Pere de Roma.
A més que és visible pràcticament
des de tot arreu. I és dels pocs edificis que Londres, com saps, la Segona Guerra Mundial va ser cruelment bombardejat.
I que es va salvar, no?
I es va salvar. No li va tocar cap bomba,
increïble,
ni li va fer mal a aquesta obra meravellosa que es va fer entre 1676 i 1710, que és un dels exemples de l'arquitectura neoclàssica. I a més, com bé dius, és un símbol de la ciutat, ara juntament amb la Nòria, no? Però fins molts anys només
la Nòria
aquesta.
La Nòria potser per la vessant més turística.
Sí, però forma part del
skyline. Paisatge.
És molt bonica,
i
també.
Tant.
La veus de tot arreu, pràcticament.
John Wilson Carmichael, amb aquesta vista del Tàmesi, amb la catedral de Sant Pau de fons, vaja. I vaja, que el Tàmesi, tal com bé deies, ha estat una font d'inspiració per molts dels artistes que han nascut, viscut o han passat per Londres, no?
És que, clar, el riu, les ciutats amb riu són ciutats que tenen una força...
Una atracció.
Sí, especial. El Sena, quants pintors l'han pintat al llarg de la història. I el Tàmesis també, com veurem, ha estat... Si has d'anar a pintar a Londres, on vas a pintar?
Al costat del riu.
Al costat del riu.
Doncs va, anem a la segona obra, al costat del riu. When I... Aquí el pont me'l veiem més proper, no?
Sí, és una...
I la catedral no la sé identificar amb aquesta obra. L'autor qui és?
Mira, l'autor és un artista que es diu Vlaminck, que va néixer a París, és un artista d'origen holandès però francès, que va ser pintor de casualitat.
Com?
Mira, aquest home era fill d'uns músics molt importants.
Sí.
I ell estava destinat a ser doncs, músic i va estudiar el violí i feia concerts de violí. I després era un gran apassionat del ciclisme i feia curses. Però llavors unes febres que va tenir tifoidees el 1896 el van apartar del ciclisme i la música la va anar deixant i cap a 1900 coneix André Derain i és un dels fundadors del moviment FOP, juntament amb Matís, amb Dufí, i comença...
Professor, tinc una pregunta. Sí. Moviment FOB?
Sí. FOB vol dir bèsties, i sí? És aquella exposició que es fa a París amb aquells colors tan primaris, vermells,
vius. Ah, sí, que vius,
que
havíem
parlat altres cops.
Suspesa.
I llavors és un dels grans representants del fobisme i del moviment aquest. I llavors, l'any 1911, passa per Londres, i comença a pintar aquestes... Té una sèrie d'aquests quadres del riu, del Tàmesis, i aquí, fixa't que la seva pintura ja no és tan fob, ja no és d'aquests colors tan primaris, sinó més tempestuosa, més grisa...
Més fosca, això,
Més fosca, perquè a Londres no ens oblidem que l'element de la boira va ser molt present. Nosaltres no ho hem viscut tant, però ben bé fins a 1950 la boira era un dels elements persistents de Londres, que li donava un aspecte misteriós. És on passen els assassinats de Conan Doyle a Sherlock Holmes, tot això,
Jack,
no?
L'esbudellador i companyia, sí.
És tot això. Londres era això. I llavors els pintors quedaven molt fascinats també per aquesta atmosfera així com irreal, com de bombolla de Londres.
Té altres paisatges londinencs, el senyor Vlaminck?
Sí, en té diversos, però és una sèrie que va fer només en aquest any, l'any 11, però aquest potser és el que m'agrada més, perquè dona una visió molt diferent a la que hem vist abans, però que ens situa molt bé també a la capital britànica. És una visió en el que no tens ni el Parlament, ni tens la St. Paul Cathedral, que són una mica, t'identifiquen amb Londres, podria ser una vista a París, també, però és de Londres.
Doncs molt bé, Maurice de Vlaminck, aquest pintor francès, vista d'un pont de Londres, amb aquestes tonalitats en concordança, no?, amb la grisor de la ciutat. Més la segona obra que pengem al Museu Imaginari que estem obrint a Anglaterra, a Londres, perquè ha fet 50 anys aquesta setmana que Maciel Tu va guanyar el Festival d'Eurovisió. Anem a la tercera i última obra. You're such a big star to me. You're everything I wanna be. But you're stuck in a hole. And I want you to get out. I don't know what there is to see. But I know it's time for you to leave. We're all just pushing along. Trying to figure it out. I el riu per tercera vegada, tu.
Sí, però aquesta vegada són com les postres, eh? És el millor dels tres quadres amb diferència.
Aquest és el millor. A veure, sí. Aquí... Bueno, ja ho estic veient perquè m'ho escric la Xènia aquí. Monet. Vista de Westminster,
sí.
Una altra part icònica i simbòlica de Londres.
De Londres, efectivament. Aquesta és una sèrie que ell, ja vam parlar no fa massa, crec que quan vam parlar d'Andorra, a l'Atlas Subversiu,
sí.
Recordes el quadre aquell de Pissarró que vaig explicar que el 1870 se'n va anar a Londres amb Monet per escapar de la guerra franco-prussiana i no haver-se de llistar a l'exèrcit. Llavors allà Monet arriba amb una situació molt precària. Estava ja casat, tenia un fill, però no tenia pràcticament diners, i a més el pare, estant ell allà, va morir, no va poder tornar a França per l'enterrament, i llavors va pintar, durant aquests 6 mesos que va estar, 6 quadres, és a dir, un per mes, de vistes del Tàmesis amb aquesta boira. Però són veritablement de les millors obres, i es diu molt amb Monet, de la seva producció, perquè són extraordinàries. Aquí veiem Westminster al fons i filtrat per la boira, que ell deia que era el més bonic de Londres.
Pràcticament desdibuixada, la silueta.
Exacte, perquè Monet, com està obsessionat per la llum, ell no volia, ell deia que entre ell i l'objecte que pintava, el que li interessava era el que hi havia al mig, copsar-ho bé. Especialment aquests efectes lumínics, aquests efectes de boira i aquesta bellesa que té la llum, que a més la boira no és molt irregular, és a dir, que pot tenir diferents tons, i pot ser gris, pot ser violeta, pot ser l'espessor, és a dir, la matèria. Per tant, tot això és el que ell volia copsar, i que a més està en sintonia amb una exposició que s'acaba d'obrir, que es diu Monet and Architecture, que està a la National Gallery de Londres, justament, i que s'ha obert ara, s'obrirà el 9 d'abril fins al 29 de juliol. Per tant, si els oients, algun dels que ens està escoltant,
tenen
va a Londres...
un bitllet.
Sí, que ho reservi, perquè aquestes exposicions blockbuster tenen aquests problemes avui d'accessibilitat. No pots anar-la a veure quan vols, sinó que has d'anar programat a través d'una compra per internet, i veurà aquesta sèrie meravellosa de... obra de Monet a Londres, on hi va passar altres èpoques, després ja com a turista, l'any 1899 i 1901.
I no va sortir més producció?
En aquelles altres visites va fer algun altre quadre, però caps com aquests. I saps per què?
Per què?
Perquè en aquests hi ha la necessitat. L'artista ha d'estar pressionat per la necessitat. Ell, quan està aquí, a l'any 70, necessita pintar. I ho fa anant a primera hora al matí al pont. Quan arriba, ja com a turista, s'instal·la a l'Hotel Savoy, i des de la finestra de l'Hotel Savoy doncs pinta el Tàmesis. I és un pintor famós, i és un pintor ric. El pintor, veritablement, quan surt fort, és quan...
Quan les passa canutes.
Sí. Pintor ric difícilment és bo.
Perquè ho té tot fet.
Ho té tot fet. Ah, no sé, que siguis un geni com Picasso, que sempre ho fas bé.
I tant.
Tot ho fas
bé. I vinga producció. Doncs molt bé, Artur. Hem passat per Anglaterra, per Londres, per muntar aquest museu imaginari. Ens retrobem la setmana que ve, com sempre. Un plaer.
Igualment.
Que vagi bé. Adéu.